Radio Vilafranca.
Els dimarts al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Avui el duet del Català al carrer està al complet. Tenim, com sempre, la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
I recuperem la Sílvia Catassós, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, que la vam trobar a faltar la setmana passada, però ja torna a estar amb nosaltres. Teresa, sovint parles del TERMCAT.
Sí.
És aquest organisme que diu una miqueta per on van els trets, no?, en matèria de llengua catalana, i
sí,
sempre està creant eines i actualitzant i explicant per on van els trets.
Mm-hmm.
I avui ens portes vocabularis.
Sí, exacte. El TERMCAT sí que és això que dius tu, no?, que és una de les entitats que i té més a dir en la qüestió de la llengua catalana per la part, sobretot, de terminologia. O sigui, TERMCAT vol dir terminologia catalana, d'aquí ve el nom. El TERMCAT no fa gramàtiques, ni fa diccionaris, ni fa normes ortogràfiques, sinó que es dedica, doncs, això, a la terminologia, als termes nous. I com que tot això va tan ràpid i sempre arriben paraules noves, sobretot d'altres llengües, i s'han d'adaptar, doncs també intenta treballar amb més o menys rapidesa. I ara el que ha fet, doncs, és una infografia nova, perquè ara treballa bastant amb això de les infografies interactives, que ja n'he parlat alguna vegada. És una imatge amb un vocabulari bàsic sobre algun tema. No és tot un diccionari, que també això a vegades elaboren, doncs, tot un recull ampli d'un tema o d'un àmbit concret de la llengua, sinó que és una imatge que, si entres a través de la seva web, doncs pots fer clic sobre de cada paraula, unes 15-20 paraules, i allà pots arribar, doncs, a la definició de la paraula, a l'equivalència amb altres llengües. A partir de la imatge que hi ha, doncs, també entendre més bé a què es refereix cada cosa, perquè a vegades, si no ho veus en una foto o en un dibuix, també costa més d'entendre de què estem parlant. I bé, doncs, ara, per estar al dia com tothom, doncs han fet una infografia d'intel·ligència artificial que, bé, hi apareixen uns termes que per mi són difícils d'entendre, eh? Això tot s'ha de dir. Però que també hem d'estar al dia, i també és això que abans que comencem a adoptar aquests termes amb altres llengües, sobretot amb anglès, doncs potser millor ja saber en català com es poden dir. De fet, són formes bastant equivalents, eh? I surten termes com ara algoritme, algorisme, neuronal artificial, aprenentatge automàtic, coses que jo la definició tampoc no sé ben bé a què correspon, però les persones que estan treballant en aquest sector, doncs sí que han considerat, els especialistes, que són termes bàsics, i que està bé saber, doncs, què vol dir i l'equivalència amb altres llengües, a banda de l'anglès. És una manera, doncs, de fer més entenedor tots aquests àmbits més concrets o més específics que no formen part de la nostra llengua del dia a dia. I a part d'aquesta infografia d'intel·ligència artificial, també n'han tret una d'un àmbit totalment diferent, que són termes del criquet, d'aquest esport, que a vegades diem cricket, però es diu cricket.
De debò?
Exacte.
Cricket.
És una paraula aguda i s'ha de dir cricket. És un esport potser una mica similar al beisbol, que també hem de dir beisbol i no hem de dir béisbol. Totes dues són paraules agudes. Recorda aquest esport, per qui no som experts tampoc en aquest tema, però tenen unes normes i un nombre de jugadors i unes jugades diferents. Però bé, ara han tret, doncs, aquesta infografia, també amb uns termes, amb un dibuix que es veu com es juga a criquet, a partir d'un vocabulari que ja era de l'any 2012 i ara s'ha actualitzat. Per exemple, s'hi han incorporat les formes femenines dels jugadors, de les diferents posicions, i altres termes com ara canyellera, batedor i batedora, camp interior. Bé, sembla que és útil perquè és un esport que és molt freqüent i molt practicat en famílies d'origen indi i pakistanès, i com que ara, doncs, hi ha molts nouvinguts que són d'aquest origen, doncs ha semblat que era una manera també de que coneguin, doncs, com es diuen aquestes paraules en aquest esport en català, i també fer-ne més difusió. Doncs ja està, dues d'infografies noves, la d'intel·ligència artificial i la del criquet.
Si trobes alguna cosa relativa al Halloween, Dimarts vinent en parlem. O el castawin, saps aquest nou terme
que
circula amb força?
Ah,
és quan celebres castanyada i també hi poses ingredients de Halloween, castawin.
És veritat, això és el castawin, la paraula no m'agrada gens, però la pràctica ara és molt
estesa. Està força estesa.
És veritat, fem una barreja una mica de tot.
No abandones les teves tradicions, però incorpores el Halloween.
Doncs va, buscaré coses per la setmana que ve. M'ho apunto.
Gràcies. I ara anem a Ràdio Sant Sadurní a aprendre vocabulari.
Ens retrobem una setmana més amb la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli. Bé, anar fent.
Reprenem els nostres minutets de conversa, aquests minutets on ens adherim al català al carrer i explica'ns de què parlem avui.
Doncs mira, avui parlarem de lèxic, concretament de paraules i expressions per dir que d'una cosa o del que sigui n'hi ha molt, n'hi ha una gran quantitat. En tenim a cabassos. Per dir, per exemple, que una persona té molts amics, podem dir que té una pila d'amics, un munt d'amics, un bon tou, un feix, un bon grapat, un fotimer, que és una gran quantitat, o una mà d'amics. També hi ha expressions com ara tot de, hi havia tot de gent, que vol dir molta gent, una munió de gent, una gernació ja seria moltíssima, un gran nombre de persones, o un sens fi, una altra expressió és un sens fi, hi havia un sens fi de gent. Una altra expressió és un niu, si d'una cosa n'hi ha un niu és que n'hi ha una gran quantitat. Si algú en sap un niu d'alguna cosa, volem dir que en sap molt. També tenim una altra expressió que és una morterada, que en sentit figurat vol dir gran quantitat, i l'apliquem sobretot quan parlem de diners, especialment. Una altra és un nom col·lectiu que és miríada, que és una paraula que m'agrada molt, vol dir conjunt de 10.000 persones o coses i, per extensió, un nombre immens. Per exemple, podem dir una miríada d'estrelles. Bé, també, quan parlem de moltes coses posades les unes al costat de les altres, és a dir, d'una sèrie llarga de coses que es diuen, que passen o que hi ha, tenim expressions com ara un reguitzell de, o una tirallonga, o una rastellera, un enfilall de paraules, d'històries, de retrets, de mentides. També hi ha moltes expressions adverbials, com ara qui sap lo, m'agrada qui sap lo, que vol dir molt. Qui sap lo es pot dir també el pronom, el podem flexionar en femení o en plural, qui sap la o qui sap les, quan ens referim a una paraula femenina o plural, per exemple. N'hi havia de bicicletes qui sap les. Doncs en aquest cas concorda amb bicicletes. Més expressions adverbials, sobremanera, que vol dir abundantment. M'agrada, abans hem dit qui sap l'ú, doncs podem dir sobremanera, de manera abundant o fora mesura. L'expressió de valent, també, es va espantar de valent, es va espantar molt. I moltes locucions adverbials, com ara a balquena, a cabassos, a caramulls, a dojo, n'hi havia dojo, a feixos, a garballades, a carretades, recipients, el nom de recipient serveix també per construir una locució adverbial, a cabassos, a senalles, a gabadals, a grapats, a manats, a mansalva, a manta, a més no poder, a pelades, a puntapala, n'hi ha moltes, N'hi ha un fotimer. A raig, d'allò més, una altra expressió adverbial que es pot fer servir en aquest sentit, m'agrada d'allò més. O més que un foc no en cremaria, n'hi havia més que un foc no en cremaria, per a donar i vendre, per a parar un tren, una cosa de no dir, és una altra expressió. Bé, ja ho veus. Si n'hi ha. No ens les acabaríem.
Sílvia, com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa setmana rere setmana. Que vagi molt bé i ens retrobem la setmana vinent.
Igualment, que vagi molt bé.
Quantes paraules i expressions que arribem a tenir per dir molt.
Sembla estrany, eh? I no en fem servir gaires. Potser que les aprofitem, oi?
Sí, sí, és que n'hi ha moltíssimes i xules,
tant.
Eh?
Sí.
Vinga, obrim concurs. Passa un minutet, d'un quart de 12. Recordem el telèfon de Ràdio Vilafranca, 93-887-2626. I el regal, avui és una novel·la, un llibre juvenil. Johanna i el doctor Frankel, de Francesc Miralles, publicat a EDB. Tots aquells que truqueu, teniu número, i a dos quarts de 12 sortegem el llibre entre tots vosaltres, tant si l'encerteu com si no. Tenim expressions que arrosseguem de la setmana passada, oi?
Sí.
Definicions, vaja.
Sí, tenim tres definicions, ens van quedar. O sigui, que a veure si avui ja les resolem així ràpid i en portem algunes de noves.
Quina és la lletra?
Va, la lletra continua sent la N. Amb les noves que direm, també lletra N. Llavors, repasso, a veure, una que teníem de la setmana passada. El més petit de tots, el més reduït. Aquesta és una paraula que té cinc lletres, que de fet la setmana passada una oient ja ens va dir menut, i la vam donar per bona, però com que hi ha una altra paraula que és la que havíem pensat que vol dir això, doncs per això també la ho torno a portar. Penseu això, per exemple, tenir l'interès més petit a fer una cosa, fer l'esforç més petit, com diríem aquest més petit? Una paraula potser no és tan... És una mica més formal, A veure,
però
com ho podem dir? Però s'utilitza molt,
sí.
Però
no en
comptes de dir petit, que és una paraula més col·loquial, doncs potser diem això, que és més formal. Fer l'esforç més petit en alguna cosa. Aquesta és una. L'altra. Cal tenir-ne molt abans de prendre una decisió. És una paraula que és sinònim de seny. Cal tenir-ne molt, en masculí. I té 10 lletres. És una paraula llarga i ja vam dir que era de la família del verb entendre. Això ajuda molt. Seny, a veure. I la tercera, que ja havíem dit, mineral que serveix per pintar de color taronja. I això no vol dir que sigui molt petit. Tornem amb els petits aquí. Serveix per pintar de color taronja, vermellós, un mineral que serveix per pintar. I no vol dir que sigui molt petit, a veure si enteneu el comentari.
Quantes lletres té?
Quatre lletres.
Jo més que taronja diria vermellós.
Més vermellós?
Sí.
Sí, jo dic taronja, d'aquest color.
Jo vermellós.
Però vaja...
Un o l'altre, depèn de cadascú com ho entengui.
Sí, anem a la definició del diccionari, diu que és de color vermell, vull dir que estàs molt encertada.
Val.
I si cal i no surt, donarem alguna altra pista sobre aquest mineral de color vermell o taronja.
Doncs esperem trucades. Recordeu, avui la lletra és N, almenys n'hi ha d'haver una en aquestes paraules. I, de fet, ja ha sonat el telèfon. Maria Assumpció, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 1, avui ets la primeríssima.
Sí, perquè haig de marxar i...
I vols fer via, no?
Molt bé.
He pensat que després se'n faria massa tard.
Doncs tu tries, en tens tres.
Bueno, la de la setmana passada no sé si l'en demanaré,
Sí.
Entreteniment...
Entreteniment és això, aquesta que diem de tenir seny.
Sí.
Entreteniment no és bé el mateix que seny.
No.
Però vas per aquí.
Tot i que s'assembla molt, és sinònim de seny.
Sí.
Enteniment.
Ara.
Això és el que buscava.
Sí, és que tenia apuntada i ara com que no porto el paper.
Per això, ja anaves bé, però ens havíem perdut una mica.
Enteniment,
molt bé, això. S'ha de tenir molt d'enteniment abans de prendre una decisió. Doncs correcte, aquesta és la que buscàvem. Molt bé.
Vale.
Felicitats i tens el número 1.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
A tu,
gràcies.
Que vagi bé.
Bon dia.
Bon dia. Volem trucades al 93-87-2626. N'hi posem una de nova,
sí,
de definició.
Sí, posem una nova, va. A veure, eina per fer forats, molt utilitzada pel pinxo i el panxo. És una eina per fer forats. Té cinc lletres i hi ha la lletra N. A veure si la trobem. Pensem això en el pinxo i el panxo...
Aquella cançoneta infantil.
Exacte. Això mateix,
A veure, el pinxo li diu al panxo...
I deixem-ho aquí.
I paro aquí. Cinc lletres,
va.
Una de les quals és la N.
Uh-huh. donem més pistes de les altres dues pendents.
Potser. Sí, perquè s'han enrocat una mica.
Sí. Bé, ja ho resoldrem, això, rai. A veure, teníem aquesta del més petit de tots, el més reduït, que també l'altre dia vam dir que seria l'oposició o el contrari a màxim.
Clar, això no ho has recordat avui.
No, perquè he pensat, potser no caldrà.
Doncs mira, cal.
Contrari,
mai està de més.
Contrari de màxim. Màxim vol dir molt, anant una mica al que ens explicava avui la Sílvia, doncs nosaltres busquem el que vol dir menys, el més petit, de 5 lletres. I l'altre que tenim, doncs, aquest mineral que serveix per pintar, de color vermell o taronja, que és un tipus de pintura o de protecció pel ferro, per l'acer, perquè no es rovelli, D'això és un mineral que té aquest nom. Hi posem una capa d'això, que no vol dir que sigui petit, encara que tingui aquest nom, de 4 lletres.
Truqueu al 937-2626, com ha fet la Imma. Bon dia. Imma, tens el 2.
Mira, dic el del, aquest del taladro que dius.
El que vulguis.
Sí.
El del pinxo i el panxo.
El punxó.
El punxó, exacte. És això, una eina per fer forat, simplement és això, acabada amb punxa. I ens, sí, ens surt perquè hi ha,
sí,
aquesta cançó.
No, només en puc dir una.
Bé, no, amb una ja fem. Ens va bé per fer una mica de joc de paraules, una mica d'embarbussament amb el pinxo, el panxo i el punxó i la panxa i tot això, amb aquest so de la xeix que ens ajuda a pronunciar-ho, aquests embarbussaments. Molt bé, doncs punxó.
Fantàstic, doncs el 2 per tu, que tinguis sort, Imma.
Gràcies. Llavors com ho sabré?
A 2:15 faig el sorteig i ho dic en antena.
Molt bé, gràcies.
A tu. Adéu.
Adéu, gràcies.
Saludem ara la Júlia. Bon dia.
Bon dia.
Júlia, el 3 per tu.
Molt bé.
Ara guanya-te'l, eh?
Guanyaré, suposo.
Va.
És de la setmana passada. Mínim.
Mínim, home, ara ha sortit. El mínim, el més reduït. No, era una paraula que és fàcil, perquè l'utilitzem molt, però en canvi, a partir de la definició, costava una mica de trobar, ja ho entenc.
Exacte. Sí.
Fer l'esforç més petit és fer l'esforç mínim, tenir l'interès mínim per fer alguna cosa,
exacte,
per uns estudis,
sí,
al contrari,
sí, sí,
de màxim. Molt bé, molt bé. Ja està. Ja la traiem, aquesta.
Gràcies, Júlia, i sort amb aquest 3.
Bon dia.
Adéu,
bon dia.
Que vagi bé. Posem-hi alguna definició més?
Vinga, va. Què ens queda ara? Sí, només ens queda aquesta pintura
el
de color taronja. Sí, pintura de color taronja per protegir el ferro.
Taronja o vermellós?
O vermellós, ai, és veritat, vermellós. Un altre. Dolç embolicat en forma de canó. Un dolç que és llarg i prim, com si fos un canó. I té 5 lletres, i una és la N. Així, allargat, com un tub, diguéssim, com un tub. I és un element així de pastisseria. I encara en deixo anar un altre. El germà de la meva mare. Com es diu el germà de la meva mare? Té 5 lletres. Com anomenem aquest parentesc, El germà de la meva mare. De 5 lletres.
Que potser té més d'una forma de dir-ho i heu de pensar que necessitem una eina.
Exacte. Sí, més d'alguna forma de dir-ho, de 5 lletres, no ho sé.
No, clar, no faria 5.
No sé, ara he pensat.
No faria. Hi ha la forma més formal i la més col·loquial.
Ah, exacte.
Però, clar, una té 4 i l'altra 5.
Ah, això mateix.
Busquem
la
formal.
I, de fet, la formal i normativa és una, tot i que popularment també ja ho comentarem, en fem servir alguna altra,
Truqueu-nos al 938-7-26-26. Avui, si guanyeu el llibre, és una novel·la juvenil, Johanna, i el doctor Frankel, de Francesc Miralles. Sona el telèfon. Vicenç, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Molt bé, molt bé.
Doncs va, el 4 tot teu, i per quina vas?
Estic rumiant el mineral i no me n'en surto.
No?
El color taronja vermell, i aniré per l'última que heu dit, que serà oncle.
Oncle, això. Aquesta és la forma més habitual. El germà del pare o de la mare. I aquí hem dit de la mare, també pot ser el germà del pare, doncs és l'oncle. I encara també hi existeix l'oncle valencià, que en aquest cas és el cosí del pare o de la mare. Se'n diu oncle valencià. Però molt bé, doncs, això és el que buscàvem.
Gràcies, Vicenç, sort.
Perfecte.
Molt bé.
Adéu.
Estic aquí rumiant a veure si endevinem l'altre.
Va, general, no?
Pensa.
Aviam si arribes, que vagi bé.
Adéu.
Molt bé, gràcies. Adéu, bona setmana.
Igualment. I Teresa, onclu?
Sí, això...
La gent gran encara diu força
sí, onclu. Sí, onclu, o tio, també, i onclu. Clar, és com una manera més popular, més col·loquial de dir-ho. La forma normativa és oncle, acabat amb aquesta... S'escriu amb B, amb aquesta neutra. És un d'aquests casos que el masculí i el femení és completament diferent, té un origen diferent, etimològic. Masculí, oncle, femení seria tia. I també hi ha aquesta altra opció de dir tiet o tieta, que és una forma com més col·loquial, que tampoc és normativa, però bé...
Montreu... No és normativa?
No, als diccionaris no hi surt.
Tiet, què dius ara?
Tiet i tieta. És com un diminutiu de tia, però clar, d'oncle no, perquè no ens serveix. Però de totes maneres, amb un registre així informal, ho podem dir tranquil·lament, no passa res, si sempre ho hem dit així, doncs és una manera de dir-ho. Però si ho hem d'escriure, utilitzant una llengua més formal, més estàndard, llavors hem d'anar a l'oncle i la tia. Serien les formes adequades. Això ho deixem així per la...
Ara m'has
mort, relacions més familiars. Sí.
Pensava que tieta convençuda. I tieta...
Doncs el diccionari encara no hi surt.
Figuraven al diccionari. No. Entenc que són col·loquials, sí. Però que no surtin al diccionari.
No, encara no. Bé, no, es considera...
Un dia d'aquests, no?
Potser sí que arribarem amb això.
Ens queda el mineral i el dolç, no?
Sí.
Alguna pista?
A veure, el dolç. Aquest dolç, embolicat en forma de canó llarg i prim, doncs d'aquí no gaire en menjarem, És un dolç que es menja molt per les festes de Nadal. I bé, això és fet d'una pasta primeta, d'un pa més o menys allargada, i res, estretet, ben cargolat.
A vegades els banyen de xocolata.
Sí, es van fent diferents variants,
no?
Sí, fins i tot es farceixen i tot.
Ara
no?
Sí, la clau és
però
que en menjareu per Nadal.
Jo crec que ja, això ja ens ho diu tot.
D'aquests dolços embolicats en forma de canó, llargs i prims.
Això mateix.
I el mineral?
El mineral,
com
no sé,
ajudar?
Potser ja ha passat a la història, potser ja no es fa
ja no
servir
s'utilitza.
Això, pintar per
aquells
protegir...
Aquells que pinten, potser, no sé.
Per protegir el ferro. Va, us comento, mentre si algú truca, va, un comentari que ens va sortir un altre dia al concurs, de no sé ben bé quina paraula buscàvem, i una oient ens va dir tafaner, i la paraula que també sortia era xafarder. Bé, la qüestió és que sortia tafaner i xafarder, i algú ens va dir xafarder, em semblava que no era correcte. Doncs sí, és correcte, xafarder, xafardera, del verb xafardejar, o tafaner i tafanera, i el verb que és tafanejar. Potser tenen un petit matís de significat. Xafarder és més o xafardejar és conversar sobre el que algú creu, o es pensa, o que ha sentit dir sobre la vida d'algú, i tafanejar és més curiositat, buscar coses que no t'importen, però tu vas allà investigant fins que,
ho
trobes. A veure si ho treus.
Arriben les dues trucades que ens falten. Comencem amb l'Eulàlia Montaner. Bon dia.
Hola, bon dia.
És que tinc dues Eulàlies, per això et dic nom i cognom.
Sí. Aquests programes són quasi sempre dues.
Bueno, Eulàlia, tens el 5, i per quina definició vas?
Home, jo diria la neula, no?
La neula, i tant, aquest dolç que aviat en menjarem per les festes.
Són bones.
Molt bé,
bones, sí.
Neula. I el qui fa neules és el neuler. I la neulera.
Ah, mira.
Derivat que tenim.
Neulera no ho diria.
I l'aparell per fer neules també és el neuler.
Ja hem après un parell de paraules avui.
Exacte.
Podem anar a dormir. Eulàlia, tens el 5, gràcies.
Molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
I saludem l'altra Eulàlia amb el 6. Bon dia.
Hola, bon dia. Vaig tard avui.
No passa res. Queda una definició, que
no
està costant molt.
Res. No he sentit res.
Ui, doncs a veure, va. Un mineral que serveix per pintar el ferro, que és de color vermell, vermellós.
O taronja.
O taronja.
Per... Mini.
Veus que l'has sabut ràpid, tu? Mini, molt bé. I dèiem que no vol dir que sigui petit, perquè mini és un prefix que posem quan una cosa és petita. Mini golf, mini cadena.
Yeah.
Però aquí parlàvem d'aquest mineral que serveix per pintar.
Felicitats, Eulàlia. L'última, i ens es resol aquesta que estava costant tant i tant.
A casa i pensat, i no m'havies que aquí tot el matí que soc fora. Dic, ara hi truco, aviam si sóc a temps. I mira, que m'ha dit, si em passa de via, sí.
Toni, no? Doncs mira, gràcies a tu podem acomiadar el concurs
això.
Amb totes les paraules encertades. Que vagi bé, bon dimarts.
Val, adéu.
Adéu.
I ràpidament, perquè trepitgem ja el flaix de notícies, regalo el llibre, aquesta novel·la juvenil, DDB, el número 2, Imma, quan vulguis, passa per la ràdio a recollir-la. Teresa, parlem del Halloween i de
Vinga,
Tots Sants dimarts
va,
que ve.
Fins dimarts.
Adéu.
Molt bé, adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 11:45 del matí. A aquesta hora encetem l'últim repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Aquest dilluns s'ha celebrat el sorteig de la Diada Castellera de Tots Sants, que se celebrarà dimecres que ve, dia 1 de novembre, a partir de les 12 del migdia a la plaça de la Vila. Les colles actuaran en l'ordre següent: Capgrossos de Mataró, Castellers de Vilafranca, Xiquets de Tarragona i Castellers de Sants. Cal dir que els verds han escollit sortir segons per donar més agilitat a la Diada. Benet Siscobanet, el cap de colla, recorda que el més important és tenir gent a assaig i també a plaça per poder treballar tots els castells amb màxima garantia. I per això ha demanat la implicació de tota la comarca. Segons el cap de colla, el peu ha de ser molt gran, sobretot pel 4 de 10 amb folre i manilles. I ha comentat que si s'arriba a provar el 4 de 9 amb folre és un regal, però que per ell el principal objectiu són els dos castells de 10. Aquesta setmana, si l'estat del mar no ho impedeix, comencen els treballs de replantació de Posidònia al fons marí de la costa de Calafell. Aquestes feines formen part del projecte Pulmó del Mediterrani, sorgit de la iniciativa ciutadana, mitjançant els pressupostos participatius de l'Ajuntament. Els feixos de Posidònia es reintrodueixen al medi marí, després d'estar uns mesos als aquaris del Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell. Van ser recollits al mar durant els mesos de gener i febrer, a més de llavors de l'espècie. A les instal·lacions dels CREAC s'hi ha fet una criança acurada per garantir la seva viabilitat. La germinació va produir-se entre el juny i el juliol i ara ja poden tornar al mar. En concret, s'han tirat endavant 11 rizomes i 166 plàntules. Les plàntules són exemplars molt joves i, de fet, el primer resultat de la germinació d'una llavor. La major part es transplantaran, però una part romandrà al CREAC per continuar treballant-hi. En els propers mesos es farà un seguiment dels exemplars transplantats i a principis del 2024 es recolliran nous feixos i llavors per tornar a fer-ne una criança a les instal·lacions del CREAC. Divendres, el pati de la Fassina va acollir la presentació de la 8a edició d'aquesta proposta que impulsa la xarxa de turisme industrial de Catalunya amb la presència de l'alcalde Pere Bernet, la regidora de Turisme i Comerç, Eva Cruces, i el vicepresident de la XATIC, Josep Forn. Fins al 29 d'octubre es pot participar de les diferents ofertes de visites turístiques que ofereixen els 38 municipis associats a la xarxa de turisme, però també de les moltes activitats a nivell individual que museus, indústries i recursos turístics de diferents punts de Catalunya ofereixen, tot i que els seus municipis no hi estiguin adherits. El diputat Sergi Vallès, president delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, visitava la setmana passada amb els seus assessors l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca per una reunió de treball amb l'alcaldessa Sònia Jansà, conjuntament amb els regidors Xavier Bravos i Laura Vigara. La reunió va servir per parlar del finançament per part de la Diputació dels diferents projectes en marxa per aquest mandat. Sònia Jansà va insistir especialment en la reforma dels equipaments municipals que encara tenen sostre d'uralita per poder retirar-la, com són les antigues escoles de la Rovira Roja, les antigues escoles dels Hostalets i el propi Ajuntament, a més de l'edifici de la Societat al Centre.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:45. Octubre avança imparable i les principals plataformes comencen a nodrir els seus catàlegs de cara a la imminent celebració cada cop més estesa de Halloween. És per això que en les estrenes d'aquesta setmana destaca un alt percentatge d'històries de terror o thrillers de misteri. A les pantalles us destaquem, per exemple, la segona temporada de 30 monedes, una producció espanyola dirigida per Àlex de la Iglesia que estrena segona temporada a HBO Max. També sobresurt una coproducció entre Espanya i Mèxic protagonitzada per un repartiment femení de luxe, liderat per Maria León. Es tracta de Noche de Chicas a Disney Plus, o per la seva banda, Apple TV Plus estrena una proposta juvenil en format animat, una maldició familiar, i una altra que no és pas apta pels petits de la casa, el Poltergeist d'Enfield. I de malsones, la interpretació de Ion González a Memento Mori, sèrie de Prime Video en la qual dos inspectors van a la caça i captura d'un sociòpata de gustos refinats. Tot seguit us explicarem aquestes i d'altres sèries i d'altres qüestions relatives a les pantalles que veureu, que escoltareu aquesta setmana. I tot això ho farem de la mà del nostre cicerone, el nostre guia, el Carles Gala. Bon dia. Començarem amb els Ondas, tot repassant aquest palmarès dels Ondas 2023. Uns premis, aquests cavallets alats, que s'han donat a conèixer, tot i que no es lliuren fins al proper 22 de novembre en una gala que se celebrarà al Gran Teatre del Liceu, a Barcelona. I el millor programa d'entreteniment ha estat per la Kings League d'Ibai Llanos a Twitch, per haver estat capaç de reinventar les regles de l'entreteniment amb un univers esportiu nou, i també destaquen la capacitat d'Ibai Llanos per conquerir i atrapar nous públics des de la naturalitat i la interacció, que ens mostra com s'ha adaptat i ha fet seva la creativitat d'aquest món multipantalles.
Este partido,
muy decantado este partido.
No se les puede acabar, no se les puede escapar. Eso sí, te digo yo, que si alguien sabe remontar cosas, es un equipo de Iker Casillas.
Sí, totalmente. De hecho, esta puede ser una oportunidad a ver si la consigue con Lars Gunther.
Casillas es del Madrid y yo no me fío nunca del Madrid cuando va perdiendo.
A ver quién es el Rodrigo Góes de 1K.
Lo intentaba. ¡Qué parada de José Juan al disparo!
¡Qué parada!
¡Qué parada de José Juan! Buscando Alberto Bueno, que controla de espaldas el balón, que bien la
dejó. Ara sí, s'incorpora Carles Gala. Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, suposo que no t'ha sorprès pas, no?, aquest millor programa d'entreteniment per la Kings League, per Twitch, per Ivan Llanos, pel Piqué i tot el que han liat aquí.
No, està clar. Al final, aquest és un format nou que ha arribat per quedar-se. No estem parlant del format, diguem-ne, de la Kings League en si, que jo diria que sí que des de les estrenes, des del dia que va començar fins avui, doncs està baixant una mica l'interès al voltant d'aquest tipus de competició de la Kings League. Suposo que també és normal. Al principi arriba la novetat i molta gent volia saber de què anava, però sí que és veritat que després, a nivell competitiu, a nivell esportiu, no està als nivells com podria estar doncs, la Lliga o altres competicions com la CB o altres competicions, diguem-ne. Per tant, a nivell d'interès està baixant l'audiència, ja no omplen els estadis que estaven omplint anteriorment, però està clar que com a millor programa d'entreteniment i com a nou format, a la Kings League, d'Ibai Llanos i companyia, doncs ha funcionat molt bé. I deixem fer un incís en aquí també, perquè amb Twitch, aquesta setmana passada, també vam tenir el programa 1-2-3, que no sé si, Sílvia, has pogut veure alguna cosa del programa.
No, sí, el que vas apuntar tu i res més.
Doncs mira, el programa es va emetre la setmana passada i dic doncs, que el format que vam fer en directe, és a dir, normalment el 1-2-3 tradicionalment es gravava i de fet el gravàvem quasi durant tota una setmana sencera i aquesta vegada doncs, el The Gref va intentar fer-ho en directe, cosa que el va penalitzar, perquè realment el format es va fer etern, es va fer llarg, hi havia moments fins i tot en el moment de les proves que els concursants no entenien què havien de fer i els havien d'explicar com 3-4 vegades de què anava aquella prova, per tant es feia suporífer, diguem-ne. I sí que després doncs, el format no va acabar de seguir les audiències que segurament s'esperaven i jo crec que és una mica perquè el format no està actualitzat. Al final la gent jove o el públic que esperaven veure i seguir allò doncs, quan no tenien aquesta part no, com nosaltres, de rememorar un programa exitós, sinó que realment per ells era una cosa nova i deien, això sí que és lent, o sigui, aquest programa, no? Per tant, les audiències, jo crec que va ser una mica bluff. Veurem si torna o no a fer una altra edició, però de moment jo crec que això es quedarà aquí.
El primer Ondas que hem comentat és molt trencador, molt novedor, i en canvi el que ens portes ara és tot un clàssic.
Sí, sentim ja la música de fons del Tall 8. El millor programa d'actualitat o cobertura especial és per Informe Semanal, 50 anys. És un programa de Ràdio Televisió Espanyola. Jo crec que poc o molt, el dissabte a la nit, alguna vegada haurem sentit aquesta cançó de fons i haurem vist aquest programa. Aquest programa que, de fet, guanya per haver sabut mantenir en antena durant mig segle un referent de la informació, i aquest Ondas, com a programa especial, és un reconeixement a tot l'equip que al llarg dels 50 anys han mantingut en antena un referent del periodisme de reportatges i els professionals que ho han fet possible, i els que estan, i també els que han passat per aquest programa. Com dèiem, un històric de Televisió Espanyola, Informe Semanal.
Saps que n'havia vist moltíssims, però fa una pila d'anys que no miro Informe Semanal. És tan
sí,
clàssic, no?, que s'ha quedat.
Sí, jo no et podria dir-te quin és l'últim que he vist. En canvi, potser el 30 minuts el tenim més proper, o potser els temes són més d'actualitat, i sí que en aquest sentit sí que en segueixo més, per exemple.
Va, un dels Ondas que fa gràcia saber sempre i comentar, que són la Comidilla, són el millor presentador i la millor presentadora.
Doncs mira, millor presentador se l'emporta Carlos de l'Amor, per aproximar-nos a la cultura d'una manera insòlita i imaginativa, per explicar la cultura sempre des d'una mirada especial, atractiva i amb molta personalitat, i les seves cròniques i també les seves entrevistes com un gènere en si mateix. Carlos de l'Amor, que ha estat a la Ràdio Espanyola, doncs s'emporta aquest premi com a millor presentador.
I ella, qui és la millor presentadora?
Doncs també se l'emporta, en aquest cas també Televisió Espanyola, Sílvia Inxau Rondo, per plantejar una alternativa sòlida als matins, per preservar una forma d'exercir el periodisme i també per posar en valor la importància de les preguntes pertinents i per haver trobat, doncs, un forat en la difícil franja matinal. Aquest premi, a més, se li diu i se li explica, sobretot també per aquella entrevista que, si no m'equivoco, va fer amb... En qui va ser? No recordo exactament qui va ser l'entrevista, si el cap del PP o de Vox, no? Que va fer preguntes bastant pertinents i que va generar bastanta crítica, no?
Mm-hmm. És que m'adono que estic molt desconnectada de l'audiovisual espanyol, ara
doncs
veient
mira,
els nominats.
La Sílvia Chaurondo va fer les entrevistes dels candidats durant les eleccions generals, mm-hmm. I una de les entrevistes les va fer, doncs, el candidat del Partit Popular, i va ser, doncs, bastant polèmiques, perquè fins i tot a posteriori, doncs, els mateixos dirigents del Partit Popular van dir que havia sigut una entrevista parcial i que s'havia plantejat d'una manera errònia. I, de fet, en aquesta entrevista va haver-hi unes queixes fins i tot, doncs, del mateix Feijó, doncs, que potser no havia sigut del tot, diguem-ne... Diu, no sé si m'entrevista a Feijó canvia la vida, no? Però al final ella explicava fins i tot que és l'entrevista que l'ha marcat o que fins i tot l'ha posat en la pista, i segurament també a la pista d'aquests Ondas.
Tornem a l'entreteniment. Quin és el millor Ondas per la sèrie de comèdia, la millor comèdia?
Doncs la millor comèdia se l'emporta Poquit a fer, una sèrie curiosa, si més no, si no l'heu vist des d'aquí, doncs, com a mínim un capítol, perquè és una sèrie d'aquestes estranyes, per revolucionar la comèdia costumista, posant en valor la importància dels detalls més quotidians, per la seva capacitat de fer-nos riure, fixant-se en allò que sol passar desapercebut, a través d'uns personatges que han aconseguit seduir totes les generacions, perquè ens fa creure amb no poca fe que hi ha justícia i que els bons projectes triomfaran abans o després. És del món, diguem-ne, del Moixetxà de Nui i de Joaquín Reyes, eh? Tot aquest món surrealista d'una sèrie que també ho és, de surrealista.
Joder.
Llovía mierda, literalmente.
¿Pero cuántas son?
Dice el supervisor que son dos.
¿Cómo van a ser dos?
Si son como yo.
Últimamente no hacemos otra cosa los viernes. Ponernos morados y ver una serie.
Todo esto 15 euros.
Me da pereza que lleguen los viernes. Hoy tenemos que hacer algo, yo no puedo más.
Y me lleva el chale de sus padres.
Por lo menos salimos al campo.
Joder, campo.
El sábado, convida en casa de Berta.
Hola, ¿qué mal?
¿Y la mejor serie dramática? Aquella
paella que hizo. Doncs se l'emporta a 3Player amb la sèrie La Ruta, i segons el jurat dels Ondes, se l'emporten per apostar per un relat audiovisual valent i arriscat, per no haver-se deixat portar per la nostàlgia ni pels prejudicis, per revisar una part del nostre passat més recent i haver creat un relat audiovisual arriscat amb un repartiment en estat de gràcia.
De repente, cientos de personas se pusieron a bailar. Estaban encima de un puente.
¡Eres el puto mejor!
Y eran tantos y bailaban tan fuerte que de repente el puente se vino abajo.
Aquí ni Dios está pensando en su vida.
Pero ninguno de ellos intentó nadar. Siguieron bailando.
¡A disfrutar, coño!
Una enfermedad decían que era la danzamanía.
La enfermedad del baile.
Y se ve que ahora la hemos pillado aquí.
En Valencia.
Llegó lo bueno.
Núria.
Tenim les sèries i, clar, falten el millor actor i la millor actriu. Qui són els agraciats?
Doncs mira, millor actor, Ex-Aequo, per tant, hi ha dos guanyadors. Per una banda, Juan Diego Botto, per la sèrie No me gusta conducir, del canal TNT. Juan Diego Botto, que compon des de la comèdia un personatge rodó, plens de matisos, molt ben construït i que dona una sèrie de la profunditat i també el to que necessiten. I per altra banda, l'altre millor actor Ex-Aequo és Patrick Criado, Por las noches de Tefía a tres player. Patrick Criado ens commou a un personatge complex que és capaç de trobar la felicitat i contagiar-la dins del patiment que va suposar la repressió durant el franquisme dels homosexuals. Per tant, dos premis Ex-Aequo com a millor actor i com a millor actriu, en aquest cas, se l'emporta Úrsula Corberó per aquesta sèrie de Netflix, que és El cuerpo en llamas, aquesta història de la policia local de Barcelona, per compondre un personatge més enllà del propi crim, per aconseguir allunyar-se del propi fet real en què està basat la sèrie i compondre un personatge complex per buscar anar més enllà dels motius que condueixen algú a cometre un crim.
Va, anem a comentar un parell d'ondes que ens toquen de més a prop. L'Ondes, el millor documental, és per...
Doncs per un tuer, l'últim equip del Juancar, que és una producció de TV3, un Ondes, que expliquen que és per retratar amb naturalitat el dia a dia de l'ELA. Des que Juan Carlos Unzué va ser diagnosticat, va tenir un doble afany, visibilitzar la seva malaltia i aconseguir organitzar un gran esdeveniment per recaptar fons per la investigació, i la personalitat carismàtica d'Unzué envaeix aquest retrat del dia a dia de l'ELA.
Hola, què tal? Com estàs, Lucía?
Bien, tu?
I tu?
Bien. Jordi, mira quién hay.
¡Hombre!
Hola, guapetón. Qué bien te veo, chato.
Ando justito, justito ya para la movilidad.
La parte que tú lo dices o lo enseñas, que es la que no se ve, que es la que te lava el culo todos los días. ¡Ya!
I ens queda compartir el millor contingut de proximitat.
Doncs sí, se l'emporta, en aquest cas, el Late Night, que presenta Marc Giró, Televisió Espanyola, Catalunya, que és el Late Show, i en aquest sentit, doncs, el jurat dels Ondes, el que li donen és per recuperar amb brillantor a la TV generalista el format clàssic del Late Night, amb un showman com Marc Giró al capdavant, carismàtic i pintorer, agut, empàtic i amb enjundia. El Late Show és un format d'entreteniment ben fet, amable, punxant i alhora que posa en valor el gènere cordial de les entrevistes. De fet, el Marc Giró se l'emporta aquest Ondes pel programa que feia Televisió Espanyola Catalunya en català. Tot i així, com sabeu, des d'aquesta mateixa temporada, Marc Giró està fent el mateix programa ja per tot Espanya, en castellà. I, de fet, ahir, per exemple, dilluns, es va emetre a la 2 de Televisió Espanyola, ja era tard, ja eren 4:12 de la nit, perquè és un late night. I de fet, doncs, ahir va estar amb l'Anna Duato i amb altres personatges, i, per tant, un programa que continua en antena i que sí, funciona molt bé.
Avui ens visita Paula Vázquez, Luz Casal, Mònica Planas i l'actuació de Zahara. Senyores, senyors i senyores, amb tots vostès, el presentador del programa, Marc Giró!
Em fa gràcia això de proximitat, perquè en definitiva vol dir que es fa més enllà de Madrid, no? De la capital, a les autonomies, perquè el búnquer, que també ha sigut rebut un Ondes, també no recordo quin Ondes és, però també és de proximitat.
Sí, suposo que ho fan tot per dir que no és de missió generalista en aquest sentit, que només es veu en algunes zones geogràfiques de l'estat espanyol.
I ens queden pocs minuts, Carles. Jo ja feia un tastet d'algunes de les sèries que s'estrenen en clau terrorífic i potser hauríem de destacar una que arriba demà a Disney Plus, que té bona pinta.
Sí, estem parlant d'una sèrie que s'anomena Noche de Chicas i que arrenca l'estiu del 2010 en aquesta història que, com dèiem, doncs, és una setmana així de Halloween. I aquí tenim a Tess, a Laura, a Elena i Kira, que tornen al poble de la Serra de Madrid, on passaven els estius adolescents, i la seva idea és passar doncs, un últim cap de setmana recordant vells temps, veure la final del Mundial i també ajudar a Tess amb la mudança de casa que ha posat a la venda. I tot i això, el seu pla canvia radicalment quan descobreixen que Lola, una amiga de joventut, té segrestats a tres homes, els tres violadors d'una menor que no van ser condemnats.
¿Y qué otra opción tenemos?
Va a encontrar pruebas, va a atar cabos y todas vamos a ser sospechosas.
No quiero ir a la cárcel, no quiero ser cómplice.
Nadie va a acabar en la cárcel. Nadie.
Quiero contar toda la verdad.
¿Qué hiciste?
No te vamos a dejar sola.
Lo vamos a hacer juntas.
Amb un repartiment fantàstic aquesta Noche de Chicas, que podreu veure a partir de demà a Disney Plus, amb Silvia Alonso, Leticia Dolera, Paula Ossero i Maria León. I una altra d'aquestes propostes terrorífiques arriba divendres a Amazon Prime Video. Es diu Memento Mori, què en saps?
Doncs sí, mira, aquesta sèrie arrenca quan el cadàver d'una noia amb les parpelles amputades apareix a Valladolid i l'inspector Sancho presagia una cadena d'homicidis i amb el suport de la Carapotxa, un dels experts més grans en assassinats en sèrie, segueix el rastre de cadàvers que Augusto, un sociòpata de gustos refinats, va deixant per la ciutat.
Y aunque luchen contra ello, la mayoría solo puede saciar ese vacío con la muerte.
Cuando la sirena busca a Romeo, de lujuria y negro tiñe sus ojos. Está hablando de una infidelidad.
Thriller policíac que té unes interpretacions impactants amb Juan Echanove, entre d'altres, o Celia Bermejo, i que és una adaptació de 6 episodis de la primera entrega de la trilogia Versos, cançons i trossets de carn, escrita per César Pérez Gellida. Carles, moltes gràcies per aquestes propostes terrorífiques i per aquest palmarès de l'Ondas, que, com dèiem, s'ha donat a conèixer, però fins al mes vinent no es lliuren aquests cavallets alats, no tindrà lloc la festa, que aquesta vegada toca a Barcelona, oi?
Sí, de fet, sempre és Barcelona, excepte època 2017, que pel tot el tema de la independència doncs, van canviar d'ubicació, van anar a Sevilla, però sempre és al Liceu de Barcelona.
Doncs continuen a casa, ben tornats aquests Ondas.
Sí, de fet, els entrega Ràdio Barcelona, de fet, vull dir, no és la cadena SER, sinó que aquí s'entrega sempre Ràdio Barcelona.
Carles, moltes gràcies i que tinguis bona setmana.
Igualment, adéu-siau.
Lourdes, bon dia de nou. Tens unes fake express?
Sí, molt ràpides.
Vinga.
Nou record Guinness. Un home es va menjar 160 dels pebrots més picants del món.
Uau.
Es diu Gregory Iron Guts, que en català és budells de ferro, ja podeu comptar per què, i ostenta el rècord Guinness de 160 pebrots Carolina Reaper, menjats d'una sola vegada. A Greg Barlow, oriund de Melbourne, australià, no tan sols li agrada menjar pebrots o salsa picant, però és que a més li encanta l'atenció que li fa guanyar i està disposat a posar el seu estómac a provar per això. Així que doncs, aquest home diu que no li agrada el pebrot, i que no entrena, va dir. Sí que li va preguntar un metge abans d'obtenir el rècord mundial. El rècord anterior estava en 121, en poder d'un estatunidenc, i aquest ha assolit, doncs, 160. Diu que està molt apesarat per no haver menjat un quilo, que era el que tenia estipulat, però no volia que els pebrots se'l quedessin en els budells.
Sort que no li agraden. Si li arriben
sí,
a agradar...
Sí. 160.
160 pebrots picants. Jo, si n'agafo un d'aquells del padrón, que alguns piquen i uns altres no, ja veig les estrelles.
Imagina't això, és
160,
a dir,
que piquen tots. Va, jo diré sí. que sí, perquè a la gent li agrada molt aquests rècords, com els calçots aquí a Valls, de menjar i de veure qui fa més. Diré que sí.
És correcte, és certa. L'home espero que estigui bé, perquè Déu-n'hi-do... Déu-n'hi-do el que ha d'aguantar aquest estómac i aquests budells per aguantar aquesta picant durant... Mare meva, és que no m'ho puc ni imaginar. Bé, doncs sí, és certa i la gent està molt boja per fer rècords Guinness.
I en tot cas m'apunto aquesta varietat, Carolina Reaper, no? Per saber que són pebrots que no haig de tastar, que piquen i molt.
O si els vols tastar, doncs que sàpigues que has d'assumir de riscos.
Sí, sí, molt elevats són aquests riscos.
Vaja.
Doncs hi ha gent per tot, mira, simpàtic el senyor del rècord dels pebrots que piquen. Gràcies, Lourdes, per aquest efecte. Tanquem així el dimarts. Adéu.
Adéu.
Hem obert aquest dimarts amb la previsió meteorològica i tanquem parada al cap de 3 hores amb aquest rècord Guinness de pebrots picants, que és ben cert. Entremig, català al carrer, hem après una miqueta més, hem jugat al concurs, hem descobert l'origen del plat combinat, hem parlat de Tots Sants des de molts punts de vista, els panellets, les visites al cementiri, l'origen de la celebració catòlica i les flors. I a Talent i Més hem conegut un dels premiats amb els Premis Talent Femení 2023, el Hifoshi, per Miguel Ángel Gargallo. Gràcies per ser-hi, per compartir aquestes 3 hores de ràdio aquest dimarts 24 d'octubre. Demà seguim. Adéu.